Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Les llibreries viuen amb ganes i il·lusió el retorn de la bogeria de Sant Jordi. Aquest 2022 el sector preveu recuperar el ritme i les vendes del 19. Des de la capital de la Garrotxa asseguren que el fet que caigui en dissabte pot beneficiar la Diada, tot i que la previsió del temps ara per ara no és bona. Han detectat que aquest any la producció literària fuig més dels drames i hi ha més publicacions divertides i amenes.
Atabalats, com sempre, perquè sempre hi ha moltíssims llibres i llibres que t'arriben a última hora i llibres que no saps si tindràs fins a última hora, però bé, amb il·lusió, no?
Doncs així, amb il·lusió, també encaren la seva arrencada pròpia la gent de l'ISOP, perquè per primer cop en anys Olot comptarà amb una nova llibreria per Sant Jordi. Es tracta d'ISOP, que va obrir el passat mes de març i que ara viurà la seva primera diada. Han explicat a Ràdio Olot com és obrir una llibreria i com viuen precisament aquesta experiència.
Era una cosa que ens rondava pel cap de feia molts anys i... Mira, ara ens vam decidir fer el pas, no per res en concret, ens va arribar el moment de fer-ho i notem molt bon feedback, la gent està molt contenta, tenien ganes de que hi hagués alguna altra cosa a Olot. En el que més ens diferenciarem és que en som una llibreria de fons i no de novetat. El que més destacaria potser és la secció de còmic i novel·la gràfica, la de crítica i la de narrativa, que és molt àmplia i extensa.
Escoltem, doncs, un dels seus responsables. Per cert, més d'una trentena de novetats literàries d'aquest Sant Jordi portaran segell garrotxí. Des de l'última diada del 2021 fins avui s'han editat 33 llibres vinculats amb la comarca. Alguns són d'autors garrotxins i altres parlen o s'inspiren en la Garrotxa. Entre els autors destacats hi ha Martí Gironell, que enguany presenta un conte per infants, els periodistes David Planella i Joel Sebastián amb L'altre futbol, o Josep Vilà, que realment ha llançat més històries de l'Alta Garrotxa. Ràdio Olot us hem preparat una guia pràctica que escoltareu a l'informatiu que ara mateix comença. I pel que fa a les roses, Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els floristes preveuen tornar a les vendes del 2019.
Sí, Mercabarna pronostica que aquest Sant Jordi es comercialitzi en un 43% més de roses, més que l'any passat. En total es calcula que aquest 2022 es podria arribar als 6 milions de roses venudes a Catalunya. A Olot, les floristeries també es mostren esperançades pel retorn de la normalitat. Algunes fins i tot han encarregat més roses de les que s'encarregaven abans de la pandèmia.
Hem carregat fort, fins i tot més que el 2019 i el 2018, doncs perquè tothom aquest any la pugui tenir, tothom la pugui comprar. Nosaltres hem apuntat una mica més alt i tot perquè no volem que la gent se n'enquedi sense. És a dir, volem tenir roses fins a les 9 de la nit i en perspectiva les... Evo. El temps es pot fotre una mica, però Sant Jordi només és un cop l'any i la gent vindrà. Segur que vindrà perquè ara, per exemple, els encàrrecs que ja tenim apunten a que bé, que això funcionarà bé.
És la gerent de Can Carlicus d'Olot, la Mercè Montsalvatge, qui escoltarem en el nostre informatiu. I més enllà de Sant Jordi, avui també és notícia que l'ACA desencalla les últimes depuradores que faltaven per construir a la comarca de la Garrotxa.
Són les de Riudaura i Oix. L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat els convenis per impulsar, després de dècades d'espera, la construcció de les dues infraestructures. L'Ajuntament de Riudaura celebra la notícia i espera que la depuradora pugui estar acabada, tot trigar a principis del 2023.
El seu alcalde és l'Agustí Llop.
Molt contents, molt satisfets. Corregir una mancança històrica. Fa més de 20 anys que estem esperant aquesta depuradora. Dels municipis de la comarca, a part d'Oix, només quedem nosaltres com a municipi sense depurar de la comarca. És un greuge històric.
I es continuen celebrant els dies de les esquadres a les comarques de Girona. Aquesta setmana ja us explicàvem que, en el cas concret de la comarca de la Garrotxa, havíem sabut que s'havien incrementat el nombre d'agents en prop d'una desena. Doncs bé, en el cas concret de Girona, el cap dels Mossos d'Esquadra, el comissari Josep Milan, ha alertat que la submissió química per cometre delictes sexuals s'ha convertit en un problema greu.
El tema de la submissió química és un problema greu que tenim perquè són productes que desapareixen ràpidament i malgrat que els hi faci una analítica no sempre recorden on han estat, on s'han produït i tenint imatges i per tant la dificultat aquesta se'ns afegeixen.
Diu que cada vegada surten més casos i que això és especialment preocupant per la volatilitat precisament del producte químic. Avui també anirem de fira perquè Sant Joan les Fonts reprèn la Fira del Tastet. Serà aquest diumenge i comptarà amb una desena d'establiments del territori.
És la 24a edició de l'esdeveniment que ha vist com la pandèmia obligava a suspendre les fires del 2020 i del 2021. Abans de la Covid, el certamen reunia fins a mig miler de persones. Enguany comptarà amb una demostració de robot de cuina i amb l'actuació del grup d'animació Surti com surti.
La presidenta de l'Associació de Comerciants de Sant Joan és la Isabel Regat.
Aquesta gent amb aquests 10 tiquets poden anar als 11 establiments de l'associació que tindrem aquest any a la fira i podran fer un tast d'aquests establiments. L'avantatge que tenim aquí a l'Associació de Comerciants és que ho fem sempre, com que no sabem mai si plourà o no plourà, ho fem sempre en un local tancat, com és el pavelló, que és molt gran, per tant és un lloc molt i molt espaiós. El problema del coronavirus no creiem que hi hagi cap problema, perquè és supergran. Si ens ho diuen en temps, nosaltres també els hi guardem una taula amb unes cadires, vale? Llavors la gent poden agafar el tastet i seure i menjar-s'ho tranquil·lament en una taula.
Doncs bé, abans però haurem d'anar de concert. I és que Caim Riba canta Olot als moments vitals viscuts enmig de la pandèmia. El cantant actuarà aquest divendres al vespre, avui, a la Sala Turín, en un concert on presentarà el seu últim disc anomenat Llunes de Plutó i que té cançons com aquesta.
A la ciutat no hi corre ningú, no hi corre ningú.
El vaig pràcticament fer tot durant el confinament. I com que estàvem confinats i això, doncs, vaig prescindir de fer col·laboracions, de buscar baixistes. Bueno, vull dir que vaig tocar tots els instruments, vaig fer les cançons jo. Està tot fet a casa del meu estudi, diguéssim, no? I això, amb una visió una mica, doncs de, diguéssim, positiva d'afrontar els problemes, no? Perquè també venia d'una malaltia greu i, bueno, va ser com una mica així, una mica terapèutic.
De fet, el disc és absolutament espectacular, us el recomanem des d'aquí, des de Radio Olot. Després d'un temps sense pujar als escenaris, el fill de Pau Riba, que per cert ha perdut el seu pare ara fa ben poc, torna a cantar davant del públic i ho fa acompanyat de l'olotina Anna Serra.
I al cel ja no hi ha avions, només lloros i coloms. I aquesta calma ens convida a pensar.
I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot es prepara per un possible ascens.
Sí, podria pujar a segona federació diumenge en l'últim partit de la temporada a l'estadi municipal. Ho aconseguirà si guanya el Vilassar de Mar i el Manresa perd contra el Peralada. Els manresans hauran jugat al migdia i hagin fet el que hagin fet, els olotins necessitaran guanyar, perquè si l'ascens directe no és una realitat aquest diumenge, encara ho podria ser la setmana que ve.
Nosotros, al margen de lo que hagan los demás, tenemos que centrarnos en lo que nosotros podamos hacer. Y nosotros lo que vamos a hacer es, delante de nuestra afición, que por cierto va a ser muy importante para este partido, por todo, primero porque va a ser el último que se va a jugar aquí esta temporada, puede ser un partido súper, bueno, es súper decisivo, porque aunque no subiéramos de primeras, quedar cuanto más arriba mucho mejor para los cruces, para todo. I l'apoio de l'afició va ser fundamental.
Són paraules de Mànix Mandiola, l'entrenador de la Unió Esportiva Olot. El partit contra el Vilassar, que per cert ja no s'hi juga res, serà aquest diumenge a les 5 de la tarda a casa. És l'últim partit de la temporada a l'estadi municipal i el podreu seguir en directe a Ràdio Olot en una retransmissió especial que començarà una hora abans, és a dir, a partir de les 4.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia. Per avui divendres el trànsit es preveu normalitzat. D'afectacions viàries, per avui tenim el carrer Reis Catòlics davant el número 10 que ocuparan un carril. El trànsit podrà circular igualment. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Abad Recimir, el carrer Remenses, la carga i descarga del Mont Salvatge, el Bisbe Vilanova, el Fluvià i l'Enric Granados. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia i un bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
El cel s'ha serenat i avui podria ser un dia de treva, ara ens ho explicarà en Dani Ramírez. Sigui com sigui, les temperatures han baixat una mica, sobretot si les comparem amb les que teníem tan sols fa una setmana. 6 graus ara mateix al centre de la ciutat d'Olot.
Sí, 6 graus també a Santa Pau i a Ripoll, 5 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 7 a Castellfollit de la Roca, en tenen 8 a Sant Feliu de Pallerols, 9 a Vic i a Girona, 10 a Banyoles i a Figueres, 11 a Anglès, 0 a Vall de Núria i 1 sota 0 a Das.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Bé, divendres, un dia de pausa, fins i tot amb sol, puja la temperatura, de nit humitat, algun banc de boira, i novament arriba un altre canvi de temps, justament dissabte per Sant Jordi, però finalment sembla que la part forta se'n va cap a Lleida i al Pirineu, matinada, matí, migdia, la resta pot caure algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona, però la tendència és que entre el migdia i la tarda molts indrets es vagi aclarint i vagi sortint el sol. Aquesta és la bona notícia, amb un dia que es preveu fresc o suau, màximes de 16 a 20 graus, però no ha d'haver-hi cap temporal de pluja com el que hem tingut les últimes hores.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Aquest diumenge, la Unió Esportiva Olot et necessita. Vine a l'estadi municipal a gaudir de l'últim partit de la temporada. Olot-Vilassar, a partir de les 5 de la tarda. Us esperem al Fortí Olotí per donar suport al nostre equip, que és líder de tercera federació i vol coronar-se amb el títol de Lliga i pujar de categoria. Fem-ho realitat. Fem que passi. Tots al camp. Tots de vermell. Diumenge a les 5 de la tarda, Olot-Vilassar. L'última bala la volem compartir amb tu, perquè junts seguim sent de l'Olot.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
La consulta del mes de l'Oficina de Consum de la Garrotxa.
He anat al banc per canviar la titularitat dels comptes corrents arran de la defunció d'un familiar. He entregat la documentació sol·licitada i una vegada validada m'han fet un càrrec de 108,90 € per haver fet la gestió testamentària. És correcte?
El Banc d'Espanya diu que l'entitat financera no pot cobrar cap import per tràmits com el certificat de saldo, per facilitar moviments de comptes ni per tramitar l'expedient de testamentaria, sempre que l'única tasca que hagi fet sigui comprovar i revisar la documentació portada pel beneficiari de l'herència. Si us han cobrat algun import, heu de reclamar-ho al defensor del client de l'entitat financera i, en cas de no rebre resposta en 15 dies, elevar-ho al Banc d'Espanya. Si teniu cap dubte, contacteu amb l'Oficina de Consum de la Garrotxa.
Has pensat mai en fer un renting com a particular? Vine a demanar-lo a Punt 7 Consultor.
Avui és un d'aquells dies en què fer informatius realment fa goig, eh? I ens ve molt de gust perquè no hem d'explicar misèries, sinó que hem d'explicar coses positives, coses boniques. Hem d'explicar què suposa regalar un llibre, què suposa regalar una rosa, què suposa, en definitiva, fer cultura. I per això avui dedicarem gran part del nostre informatiu a parlar d'aquesta qüestió, i és que el dia de Sant Jordi el tenim ja a la cantonada, és demà, serà dissabte, i si el temps ho respecta hauria de ser un dia pletòric. Comencem. Les llibreries viuen amb ganes i il·lusió el retorn de la bogeria de Sant Jordi. Aquest 2022 el sector preveu recuperar el ritme i les vendes del 19. Des de la Garrotxa asseguren que el fet que caigui en dissabte pot beneficiar la diada, tot i que la previsió del temps, Neus, no és bona.
No. Han detectat, però, que aquest any la producció literària fuig més dels drames i hi ha més publicacions divertides i amenes.
Ens ho explica en Pau Masó.
Atabalats, com sempre, perquè sempre hi ha moltíssims llibres i llibres que t'arriben a última hora i llibres que no saps si tindràs fins a última hora, però bé, amb il·lusió, no?
Així es viuen els dies i les hores prèvies de la Diada de Sant Jordi a les llibreries com la del Drac d'Olot. La seva propietària, Irene Bonet, explica a Ràdio Olot que tenen ganes de recuperar la bogeria, diu, del Sant Jordi d'abans de la pandèmia.
Jo l'any passat m'ho vaig passar molt bé, tot i que teníem l'aforament limitat, doncs això feia doncs, que dintre de la llibreria doncs, no hi hagués aquelles aglomeracions que hi ha sempre i que aquest any hi tornaran a ser i que encantada, però potser hi havia més ordre, no? Aquest any, doncs, ja no hi haurà limitació d'aforament i, per tant, recuperem doncs, aquesta bogeria que ens encanta tant de la Diada de Sant Jordi.
Aquest any es preveu que el ritme i les vendes tornin a ser les del 2019, tot i que la facturació d'un Sant Jordi pot voltar el 10% de la facturació anual. Bonet assegura que la Covid tampoc va fer variar molt les vendes, però sí que potser ho ha fet en les temàtiques literàries.
Jo pel Nadal passat sí que vaig notar que hi havia molts llibres d'intriga i molts llibres, doncs, alguns d'una temàtica més dura, i ara potser hi ha, no molts, però sí que hi ha alguns de temàtiques més, no diria senzilles, però potser més divertides, i que depèn d'aquí doncs, hi ha gent que drames ara no els vol. Llavors vol coses, doncs, encara que sigui un llibre de novel·la negra que hi ha molta gent que li encanta i n'hi ha moltíssims d'aquest, potser crec que hi ha gent que el que vol és evadir-se de tot això i més després, no tant pandèmia sinó també Ucraïna i tota la resta i pujar de preus, no? Doncs penso que potser la gent el que li interessa més ara doncs, és una novel·la on evadir-se i on hi passin coses que s'ho pugui passar bé.
Els llibreters seran un dels protagonistes de la diada d'aquest dissabte que tornarà amb força si el temps ho permet. La previsió és que els núvols facin acte de presència i també les pluges intermitents. Tot i això, que caigui en dissabte pot ser un punt a favor.
Clar, els anys que cau entre setmana tens tota l'afluència de les escoles que volten, que entren, que surten. Llavors això no hi serà, però tens tota aquesta afluència que dèiem de cap de setmana i tens l'afluència que ja tens normalment, no? I la gent que potser doncs no haurà d'esperar a sortir de treballar per voltar, sinó que segurament ja tindrem gent des de primera hora del matí, que el ser un dia laborable de vegades és allò que la gent que s'escapa un moment i així, no? Doncs el ser el dissabte penso que per nosaltres és positiu. Potser hi ha ciutats que potser no és tan positiu, però penso que Olot doncs, és un lloc de segona residència i, per tant, això també té molt de bo.
Caigui el dia que caigui i faci el temps que faci, les llibreries remarquen que la producció literària no ha decaigut malgrat la Covid i que els escriptors han seguit posant negre sobre blanc malgrat les tempestes que han caigut els últims anys.
I per primera vegada en anys, Olot comptarà aquest Sant Jordi amb una nova llibreria. Es tracta d'Isop, que va obrir el passat mes de març i que ara viurà la seva primera diada. Està situada aquí al costat de la ràdio, ben bé a tocar de la porta, aquí a la plaça del Metge.
Sí, ens han explicat a Ràdio Olot com és obrir una llibreria i com viuen aquest Sant Jordi. Feia anys, de fet, que la ciutat no veia obrir una llibreria després que n'haguessin tancat algunes. Els responsables d'Isop detallen que volen desmarcar-se de les novetats i tenir un catàleg de fons.
Feia anys que a Olot era més fàcil veure tancar llibreries que no obrir-ne. Després que desaparegués la llibreria Sala i la Dòria, ara el número 13 de la plaça del Mig s'ha obert un bri d'esperança a favor de la lectura. Sota el nom d'un escriptor de faules grec, la llibreria Isop va obrir portes el passat mes de març. Ara viurà el seu primer Sant Jordi. El propietari és David Becerra.
Ens fa molta il·lusió, a més, bé, hem fet un bon equip i tindrem, a part de la llibreria, estarem també al Firal, bona parada. I sí, moltes ganes. I n'havíem fet algun amb alguna entitat d'Olot, o sigui, experiència en teníem una mica, però bé, ens hem organitzat, doncs, bàsicament el més feixuc i complicat és la tria i el magatzematge de tots els llibres, que són molts.
Becerra remarca que des del dia de l'obertura han rebut bona resposta per part del públic i assegura que la ciutadania veu amb bons ulls el naixement d'una nova llibreria. A ell feia anys que la idea li rondava pel cap i aquest 2022 es va llançar a la piscina.
Bé, era una cosa que ens rondava pel cap de feia molts anys i mira, ara ens vam decidir fer el pas, no per res en concret, sinó va arribar el moment de fer-ho i notem molt bon feedback, la gent està molt contenta, tenien ganes de que hi hagués alguna altra cosa a Olot. En el que més ens diferenciarem és que en som una llibreria de fons i no de novetat. El que més destacaria potser és la secció de còmic i novel·la gràfica, la de crítica i la de narrativa, que és molt àmplia i extensa.
Actualment la llibreria treballa amb més de 300 editorials i organitza actes al local. ISOP va néixer també gràcies a la col·laboració ciutadana. A través d'un projecte de micromecenatge es van recaptar més de 4.500 euros que van ajudar a obrir les portes i fidelitzar uns clients que celebren que la capital de la Garrotxa vegi néixer un nou espai per a la lectura i la imaginació. Segurament la ciutat serà de les poques de Catalunya que aquest any gaudiran d'un Sant Jordi amb una nova llibreria.
I alguns us preguntareu com tenim les novetats literàries de casa nostra. Doncs bé, aquesta vegada, aquest Sant Jordi, hi haurà més d'una trentena de novetats literàries que portaran segell garrotxer.
Des de l'última diada del 2021 fins avui s'han editat 33 llibres relacionats amb la Garrotxa. Alguns són d'autors garrotxins i d'altres parlen o s'inspiren en la comarca. Entre els autors destacats hi ha Martí Gironell, que enguany presenta un conte per a infants, els periodistes David Planella i Joel Sebastián amb l'altre futbol, o Josep Vilà, qui recentment ha llançat més històries de l'Alta Garrotxa. A Radio Olot us hem preparat una guia de quilòmetre zero que podeu també consultar a radioolot.cat.
Novel·la.
Com cada any és una de les categories més productives, entre les novetats d'aquest any hi ha un clàssic, La Punyalada, la reedició que ha fet Mita Casa Coberta. També l'escriptora garrotxina Maribel Torres ha publicat Aquí Mano Jo, una novel·la sobre la investigació d'un assassinat en el context de les pressions i abusos de gènere. I la santjoanenca Neus Verdaguer, juntament amb Víctor Díaz, han escrit una novel·la sobre les relacions de parella i l'amor, anomenada El pensament circular. Josep Massanes parla de misteris i enigmes a dos daus de 20 i Ferran Boix explica les 42 hores que va estar perdut a la muntanya a 42 hores. En novel·la negra, Sebastià Benassa, resident a Olot des de fa anys, s'endinsa en el món de les màfies, al llibre El somriure dels guepards, i també fa un recull dels relats que ha escrit al llarg dels últims 20 anys a rates de biblioteca. Des de Castellfollit de la Roca, Gemma Santaló fa un recull de relats curts a Volar a cegues i Clàudia Arqués també recull les històries que ens podem trobar en qualsevol ciutat a Criatures de Ciutat. No tot és novel·la escrita, sinó també n'hi ha de gràfica, com la de Coral Capdevila i Violeta Martínez, que expliquen els sentiments que van viure durant el confinament a través d'il·lustracions i petits textos a Diari de Bord. I per últim, no té vincles a Olot, però sí que s'hi ha inspirat per escriure la seva novel·la. És Laura Tejada, amb L'ordre de les coses.
No ficció.
En aquest apartat hi trobem una mica de tot. Per als més viatgers, aquest Sant Jordi hi ha un parell de propostes. Anna Plana i Sergi Romero han escrit una guia a l'estil Camino de Santiago per recórrer a peu la comarca amb 10 etapes i 200 quilòmetres. I Adela Lázaro també recorda els seus viatges i vincles a Mali amb una finestra a Mali. A la no ficció trobem també un dels llibres més mediàtics d'aquest any, El pantà maleït, de la periodista de Santa Pau, Tura Soler, on es detalla el misteri que envolta el doble crim de Susqueda de l'any 2017. Més enllà dels viatges i els successos, aquest Sant Jordi també hi ha història i patrimoni. Diversos autors han escrit l'últim volum de la Guia de Patrimoni Local de la Diputació de Girona, que tracta sobre les cingleres i fonts de Castellfollit i Sant Joan les Fonts. Un grup d'historiadors també han deixat escrita La cultura de l'aigua a la Vall d'en Bas. L'Associació Naturalista de la Garrotxa ha publicat Les flors dels boscos de la Garrotxa, i Josep Vinyoles i Jesús Culebres també han escrit Botigues, oficis i fàbriques de Castellfollit de la Roca al segle XX. Pels amants de l'esport, els periodistes David Planella i Joel Sebastián recullen els 100 anys de la història de la Unió Esportiva Olot i el projecte social de l'entitat a l'altre futbol.
Biografies i memòria.
Aquí hi trobem un dels títols més destacats d'aquest 2022 i que està acabat de sortir del forn. Es tracta del llibre Més històries de l'Alta Garrotxa, de Josep Vilà, que suma més relats a la publicació del 2019 que l'escriptor d'Argelaguer ja va escriure sobre la vida de Malapetja. Pel que fa a biografies, l'Associació Amical Antics Guerrillers de Catalunya ha publicat un llibre que repassa la història d'en Xisquet, un guerriller olotí antifranquista, i Maria Ramírez repassa 31 biografies femenines destacades amb testimonis directes a dones catalanes rescatades de l'oblit. A més, Pilar Riera repassa els 100 anys de conjunts i orquestres a la Garrotxa i Maria Planelles parla de l'escriptor i dibuixant català del segle XIX, Apel·les Mestres, a les Bullangues se comencen el dilluns.
Infantil i juvenil.
En aquesta categoria, un dels més destacats és Martí Gironell, que debuta en el món infantil a Montalp, a l'antic Egipte. També hi trobem el tercer llibre d'aquest any de Sebastià Benassa, El coi de criatures, i el conte de Roser Mates sobre el drac de Sant Hipòlit de Voltregà. La il·lustradora olotina també ha publicat El pare i la mare se separen, un llibre que tracta la separació des del punt de vista de la pedagogia infantil. En aquesta línia didàctica també hi trobem Rere els núvols tot és blau, de Nina Bach, un conte que serveix per tractar els sentiments de tristor que també tenen els infants. I per últim, una proposta sobre educació sexual. Anna Sàlvia parla de la sexualitat masculina a partir dels 9 anys al llibre El semen mola. Doncs dels llibres a les roses, perquè els floristes preveuen tornar a les vendes del 2019. Mercabarna pronostica que aquest Sant Jordi es comercialitzaran un 43% més de roses que l'any passat. En total es calcula que aquest 2022 es podria arribar als 6 milions de roses venudes a tot Catalunya.
A Olot, les floristeries també es mostren esperançades pel retorn de la normalitat. Algunes fins i tot han encarregat més roses de les que s'encarregaven abans de la pandèmia.
El fet que aquest 2022 hi hagi, després de 3 anys, un Sant Jordi sense restriccions i una oferta de roses similar a la dels anys previs a la pandèmia fa que el sector de la flor sigui optimista. La presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, afirma que les previsions són boníssimes respecte a l'any passat, tot i que la diada caigui en dissabte.
Sí que s'estan detectant que hi ha un augment de les roses que es demanen per part dels restaurants, de tot el que són espais d'oci per regalar-los als seus clients. Tot això fa doncs, que les previsions siguin bones. No arribarem als 7 milions que van ser a l'any 2019, que és el màxim, però sí que hi ha una previsió de 6 milions, que és una previsió boníssima, sobretot quan ho comparem respecte a l'any passat, que ja va anar millor, no? El 2021, el 2020, però el 2022 anirà encara molt millor i, per tant, tenim unes molt bones expectatives.
A Olot, la gerent de Can Carlicus, Mercè Montsalvatge, explica que els últims 2 anys s'han trobat que alguns clients s'han quedat sense roses i per això aquest any n'han demanat més del que era habitual.
Hem carregat fort, fins i tot més que el 2019 i el 2018, doncs perquè tothom aquest any la pugui tenir, tothom la pugui comprar. Nosaltres hem apuntat una mica més alt i tot perquè no volem que la gent se n'enquedi sense. És a dir, volem tenir roses fins a les 9 de la nit i en perspectiva les... Evo, el temps es pot fotre una mica, però Sant Jordi només és un cop l'any i la gent vindrà, segur que vindrà, perquè ara, per exemple, els encàrrecs que ja tenim apunten a que bé, que això funcionarà bé.
A la botiga de Can Carlicus preveuen vendre fins a 3.000 roses durant aquest dissabte, tot i que també són proveïdors de moltes entitats i escoles. Aquest 2022, però, la rosa, com molts altres productes, ha pujat de preu. El president del Gremi de Majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, assegura, però, que l'augment no arribarà al carrer i l'assumiran els floristes.
El 5% de la pujada ha vingut donada pel tema del transport, evidentment, que ens ha afectat a tots. Ha fet fregir els arancels i el transport, i després també la pujada del dòlar, perquè tot el que és Colòmbia-Equador es paga amb dòlar i per tant ha pujat un percentatge que també es reflecteix a les factures a l'hora de pagar. Però ja us dic que aquest 5% pràcticament entre majoristes i floristes l'assumiran. No arribarà a l'increment al carrer.
Sant Jordi és una de les diades importants de l'any per al sector de la flor, durant la qual es comercialitza el 30% de les roses que es venen al llarg de l'any a Catalunya. Pel que fa a la procedència de les roses, es mantenen les xifres habituals. Un 80% arribarà de Colòmbia i Equador, mentre que prop del 20% restant prové d'Holanda. Tot i les novetats i innovacions que s'introdueixen cada any en la guerra dels colors, el vermell continua sumant el 80% del mercat i només un 20% seran d'altres colors. 5 minuts
més. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas, per fer-te la vida més còmoda.
Més enllà de Sant Jordi, el dia té altres continguts informatius que repassem ara mateix. L'ACA desencalla les últimes depuradores que faltaven per construir a la Garrotxa. Són les de Ridaura i Oix. L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat els convenis per impulsar, després de dècades d'espera, la construcció de les dues infraestructures.
L'Ajuntament de Ridaura celebra la notícia i espera que la depuradora pugui estar acabada, tot triga a principis del 2023.
Aquest dijous, l'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat una notícia molt esperada per l'Ajuntament de Ridaura i el de Montagut i Oix. Els dos únics pobles de la Garrotxa que no tenien depuradora, per fi, en tindran. L'ACA ha aprovat dos convenis per impulsar la construcció dels dos sistemes de sanejament. La notícia feia més de 20 anys que s'esperava a Ridaura. El seu alcalde és Agustí Llop, en declaracions a Ràdio Lot.
Molt contents, molt satisfets. Corregir una mancança històrica. Fa més de 20 anys que estem esperant aquesta depuradora. Dels municipis de la comarca, a part d'Oix, només quedem nosaltres com a municipi sense depurar de la comarca. És un greuge històric.
Durant tots aquests anys i fins a la construcció de la depuradora, Ridaura llança les aigües residuals directament al riu. La nova depuradora costarà 565.000 euros que finançarà l'ACA. La infraestructura s'ubicarà en uns terrenys fora del poble, en uns camps a tocar del riu, aigües avall direcció Olot. Llop explica com s'ha aconseguit desbloquejar el projecte.
O sigui, el fet de tenir el projecte amb tots els tràmits exhaurits. O sigui, s'ha fet les al·legacions, s'ha contestat al·legacions, tots els plaços legals de l'expedient s'han realitzat tots, cosa que fa que el projecte sigui prou madur com perquè l'ACA reconegui que toca fer-ho. Pel compromís ja hi eren a l'anterior director, però era, també és cert que no s'havia concretat la data exacta. Sí que ens va dir el 2022, I quins tràmits havíem de fer per tenir-ho a punt el 2022. I gràcies a l'anterior director que ens va donar aquestes indicacions, vàrem agilitzar aquest expedient i aquest nou director ha assumit el compromís de l'anterior i l'ha tirat endavant.
Ridaura va deixar a punt tots els tràmits a finals del 2021 perquè aquest 2022 l'ACA executés el compromís. La depuradora de Ridaura està previst que es comenci a construir aquest 2022 i les obres s'allarguin 6 mesos. La infraestructura podria estar acabada a tot estirar a principis de 2023, un calendari que podria ser més curt a Oix, ja que l'obra no és tan complexa, costarà 306.000 euros. Els dos projectes s'han pogut avançar en la planificació de l'ACA i s'han incorporat en el període 2016-2021.
No deixem encara el medi ambient perquè el Consell Comarcal de la Selva executarà al llarg d'aquest 2022 poc més de 162 hectàrees de franges perimetrals per prevenir incendis forestals en 13 municipis. Es tracta d'un servei que ofereix el propi Consell Comarcal des de l'any 18 per tal d'ajudar els municipis a complir amb la normativa de prevenció d'incendis.
A més, l'ens comarcal també s'encarrega de gestionar que els propietaris privats de finques forestals de 13 municipis tinguin les parcel·les netes per evitar que en cas que hi hagi un foc, les flames es propaguin amb facilitat. El conseller comarcal de Prevenció d'Incendis és Francisco Pastor.
A vegades hi ha una falsa sensació de seguretat. Una cosa és que jo tingui la meva parcel·la neta i que m'encarregui d'ella i que la cuidi, i una altra cosa és que compleixi la llei que sigui segura de veritat. Per tant, aquesta doble sensació que pot donar a confusió, nosaltres hem de fer molta pedagogia i hem de treballar molt perquè la gent sigui conscient que realment l'important és que estiguin sans i estalvis. I garantir aquesta seguretat a vegades no és compatible amb el seu sentit estètic.
I parlant de seguretat ciutadana, el cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, el comissari Josep Milán, ha alertat que la submissió química, atenció a aquest concepte, submissió química per cometre delictes sexuals, s'ha convertit en un problema greu.
Milán assegura que no paren de sortir casos i que no hi ha cap de setmana que apareguin una o dues víctimes que han patit un abús o una agressió després que les hagin drogat.
El tema de la submissió química és un problema greu que tenim, perquè són productes que desapareixen ràpidament i malgrat se'ls faci una analítica no sempre recorden on han estat, on s'han produït ni tenint imatges i per tant la dificultat aquesta se'ns afegeixen.
Durant la celebració del Dia de les Esquadres, el comissari ha recordat que des de 2013 la xifra d'abusos i agressions s'ha més que doblat a la demarcació. En aquesta línia, el comissari també ha demanat més coordinació i esforços per evitar que els agressors acabin quedant impunes per manca de proves.
Més qüestions. La Creu Roja ha atès més de 2.100 persones refugiades d'Ucraïna a les comarques gironines des que va començar el conflicte i n'ha allotjat unes 630 d'urgència en establiments de 7 poblacions de la demarcació, la majoria dones i nens.
Les desplaçades es troben en 8 espais de Lloret de Mar, Girona, Roses, Platja d'Aro, Viladamat, la Vall d'en Bas i l'Estartit. Per atendre-les, més de 100 tècnics i voluntaris els donen ajuts a primera necessitat, orientació jurídica, suport en el trànsit o suport emocional.
I una última qüestió, l'Associació Turística d'Apartaments, l'ATA, a la Costa Brava i al Pirineu de Girona i el Col·legi d'Administradors de Finques s'han aliat per frenar l'intrusisme, diuen, en els habitatges turístics.
Les dues organitzacions han signat un conveni de col·laboració, el primer d'aquestes característiques que els permetrà compartir informació i posar-la en coneixement de la Generalitat. L'acord estableix, entre d'altres, que l'associació i el col·legi constituiran una comissió que farà un seguiment de les actuacions realitzades en el marc del conveni i després n'avaluarà els resultats.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Ens preparem per rebre un d'aquells concerts especialment esperats a casa nostra, la presentació de Llunes de Plutó a Olot per part de Caín Riba.
A la ciutat no hi corre ningú, no hi corre ningú.
Caín Riba canta a Olot els moments vitals viscuts enmig de la pandèmia. El cantant actuarà aquest divendres avui a la Sala Turín en un concert on presentarà el seu últim disc titulat Llunes de Plutó i on hi trobem aquesta cançó que va ser un dels singles destacats, aquesta cançó que es diu A la ciutat.
Riba explica a Ràdio Olot que es tracta d'un treball que neix i es produeix a casa durant els confinaments de la Covid. Després d'un temps sense pujar als escenaris, el fill de Pau Riba torna a cantar davant el públic i ho fa acompanyat de l'olotina Anna Serra.
La pandèmia ens ha marcat a tots i també el disc Llunes de Plutó de Caín Riba. El que havia de ser un projecte intens i roquer, la Covid el va transformar en un treball més alegre i fresc. El cantant català presentarà l'àlbum a Olot en un concert gairebé de retorn. No fa gaire, Riba ha tornat a pujar als escenaris després d'un temps de pausa coincidint amb la malaltia del seu pare, Pau Riba. Caín explica a Ràdio Olot com va néixer Llunes de Plutó.
El vaig pràcticament fer tot durant el confinament. I com que estàvem confinats i això, doncs vaig prescindir de fer col·laboracions, de buscar baixis. Bueno, vull dir que vaig tocar tots els instruments, vaig fer les cançons jo. Està tot fet a casa, al meu estudi, diguéssim, no? I això, amb una visió una mica, doncs de, diguéssim, positiva d'afrontar els problemes, no? Perquè també venia d'una malaltia greu i, bueno, va ser com una mica així, una mica terapèutic, diguéssim.
El disc recull cançons que han sonat i ha agradat, com Ja em sembla bé o Un dia perfecte. A més, des de fa temps, Caín Riba està acompanyat d'una olotina. Es tracta de la cantant Anna Serra, més coneguda com Menzau, que acompanya amb veu i teclat les actuacions de Riba.
La vaig sentir... Estava en el meu grup de management, diguéssim, i un dia em van compartir un vídeo que ella, i em va agradar molt com canta, no? Aquest, la seva veu i això, i necessitava també algú que toqués tecles i així posar algunes de les coses de les cançons. I bueno, vam fer la prova, ella hi va posar moltes ganes i s'ho va prendre tot molt bé i va sortir tot molt rodat.
A més d'Anna Serra, Riba també està acompanyat al baix per Roger Ferrer i a la guitarra per Pol Cruells, membre dels Amics de les Arts. Llunes de Plutó es podrà escoltar a les 8 del vespre d'aquest divendres a la Sala Turín d'Olot.
La vida ens convida a pensar.
I ara marxem cap a Sant Joan les Fonts perquè reprèn la Fira del Tastet. Serà aquest diumenge i comptarà amb una desena d'establiments del territori.
És la 24a edició de l'esdeveniment que ha vist com la pandèmia obligava a suspendre les fires del 2020 i el 2021. Abans de la Covid, el certamen reunia fins a mig miler de persones. Enguany, comptarà amb una demostració de robot de cuina i amb l'actuació del grup d'animació Surti com surti.
Ens ho explica l'Ariol Puigvert.
Aquest cap de setmana Sant Joan les Fonts tornarà a llepar-se els dits. Diumenge torna a la Fira del Tastet després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. Comptarà amb 11 parades d'establiments de la Canya, Begudà i del poble de Sant Joan, que oferiran diferents plats amb productes de quilòmetre zero. A través de la compra de 10 tiquets d'un cost de 15 euros, els assistents podran fer 10 tars repartits entre les 11 parades que hi haurà a la fira. L'acte també comptarà amb una demostració de robot de cuina i amb l'actuació del grup local, Surti com surti. La presidenta de l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts és Isabel Rigat.
Aquesta gent amb aquests 10 tiquets poden anar als 11 establiments de l'associació que tindrem aquest any a la fira i podran fer un tast d'aquests establiments. L'avantatge que tenim aquí a l'Associació de Comerciants és que ho fem sempre, com que no sabem mai si plourà o no plourà, ho fem sempre en un local tancat, com és el pavelló, que és molt gran. Per tant, és un lloc molt i molt espaiós. El problema del coronavirus no creiem que hi hagi cap problema, perquè és supergran. Si ens ho diuen en temps, nosaltres també els hi guardem una taula amb unes cadires, vale? Llavors la gent poden agafar el tastet i seure i menjar-s'ho tranquil·lament en una taula.
Ja fa més de 25 anys que es va crear la Fira del Tastet, que va sorgir de la mà de 2 petits comerciants amb l'objectiu de donar a conèixer el producte de proximitat. Ara unes 500 persones es reuneixen un cop l'any a Sant Joan les Fonts, un públic que és de tots els perfils, des dels més experts en gastronomia local fins als grups més familiars. Rigat explica que és un dels actes més esperats de l'any al municipi.
Sembla que s'ha centralitzat molt en gent només de la comarca i bé, és un dia que ve moltes famílies també, perquè és el dia que també es retroben tots i fan una taula grossa i vull dir, no, tenim públic de totes les edats, vull dir, gent jove, famílies amb nens, vull dir que, i gent gran. És una fira que cada any se l'espera molt la gent del poble, perquè és una fira, vull dir, que ha calat molt, llavors, que és la 24, vull dir, i normalment solen tenir de 400 a 500 persones.
La Fira del Tastet de Sant Joan les Fonts es farà aquest diumenge 24 d'abril al pavelló del Club Poliesportiu Sant Joanenc. Començarà a la 1 del migdia amb la inauguració per part dels organitzadors i membres de l'Ajuntament.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
La Unió Esportiva Olot es prepara per un possible ascens. Aquest pot ser un cap de setmana històric. Podria pujar a segona federació diumenge a l'últim partit de la temporada a l'estadi municipal.
Ho aconseguirà si guanya el Vilassar de Mar i el Manresa perd contra el Peralada. Els manresans hauran jugat al migdia i hagin fet el que hagin fet, els olotins necessitaran guanyar, perquè si l'ascens directe no és una realitat aquest diumenge, encara ho podria ser la setmana que ve.
Ens ho explica en David Planella.
I és que queden 2 jornades de Lliga i les possibilitats de pujar directament a segona federació passen per guanyar diumenge el Vilassar de Mar. Aquesta és una part indiscutible de l'equació. Si falla, a l'Olot molt difícilment li sortiran els números perquè el Manresa hauria de perdre els 2 partits. El tècnic dels olotins és Mànix Mandiola.
Nosotros, al margen de lo que hagan los demás, tenemos que centrarnos en lo que nosotros podemos hacer. Y nosotros lo que podemos hacer es, delante de nuestra afición, que por cierto va a ser muy importante para este partido, por todo. Primero porque va a ser el último que se va a jugar aquí esta temporada. Puede ser un partido súper, bueno, es súper decisivo. Porque aunque no subiéramos de primeras, quedar cuanto más arriba mucho mejor para los cruces, para todo, y el apoyo de la afición va a ser fundamental.
Conscient de la importància que té, Mandiola vol que totes les mirades se centrin en el partit de l'Olot de diumenge a la tarda, però abans, al migdia, haurà jugat el Manresa i serà inevitable estar pendent del seu duel a casa contra el Peralada. Els empordanesos ja no s'hi juguen res, tenen impossible arribar al play-off, però si donen la sorpresa i derroten el Manresa, deixaran via lliure a l'Olot per aconseguir matemàticament l'ascens guanyant el Vilassar.
Hombre, en la cabeza te pasan muchas cosas, pero no le dedico demasiado tiempo a eso, ni cómo lo vas a celebrar, ni no. Yo la verdad es que le dedico muy poco tiempo a pensar qué puede pasar en otros campos, porque como yo no tengo mano ahí, no puedo participar, me centro, pierdo más el tiempo en mi equipo y en pensar cómo optimizar los recursos que tenemos nuestros, ¿no? Y no le doy más vueltas. Lo demás, pues miras de refilón y si sale bien, pues bien, pero tenemos que hacer bien lo nuestro, o sea, no podemos estar pendientes de que nos regale nadie nada.
Si el Manresa guanya o empata, l'Olot en cap cas podria pujar aquest diumenge. S'hauria d'esperar a l'última jornada de la setmana que ve, quan recordem que descansarà i que el Manresa jugarà al camp de l'Hospitalet. Als olotins els faria falta una ensopegada dels del Bages. Si tampoc passés, aleshores no tindrien més remei que anar a jugar al play-off a buscar l'ascens per la via lenta. En tot cas, el més important és que les dues últimes victòries contra el Sant Andreu i contra el Sants han il·lusionat l'equip i l'afició.
No perdemos de milagro. Y acabamos ganando de, pues, de esa forma, ¿no? de un mal despeje y tal, y vaya, penalti, y acabamos ganando el partido. Tuvimos la suerte que hace falta tener en momentos decisivos, que porque esto es muy, normalmente los partidos son muy igualados, por algo estamos en la misma categoría, y al final tuvimos la suerte de cara. Entonces, algo me dice que este año va de cara a las cosas. Entonces, los entrenamientos, pues la gente, yo lo veo, no sé, yo quizás porque yo estoy ilusionado y me da la sensación de que todo el mundo lo tiene que estar.
De cara a diumenge, Mànix Mandiola recupera els sancionats Callís i Ot, a més d'Aimar, però perd Ayala, lesionat a Sants, continua sense tenir Blázquez i Eric Vilanova i té difícil poder comptar amb Carles Mas. El partit contra el Vilassar de Mar, un equip que, per cert, ja no s'hi juga res, serà aquest diumenge a les 5 de la tarda a casa. És l'últim partit de la temporada a l'estadi municipal, passi el que passi, i es podrà escoltar en directe a Ràdio Lot en una retransmissió especial que arrencarà una hora abans, a les 4.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.